Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Una setmana després de la tragèdia ferroviària d'Ademús i de Gelida, els maquinistes de Mallorca decideixen avui si convoquen aturades parcials per reclamar més seguretat a la xarxa de tren de l'illa. Ara mateix estan reunits els treballadors en assemblea a l'estació intermodal de Palma per valorar la situació, però abans de començar aquesta reunió, el Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca ja ha donat per feta la convocatòria d'aturades. Ricardo Mas n'és el president.
Nosotros tenemos claro que los trabajadores van a apoyar que la única medida para que se arregle ciertas cosas sean los paros.
I a l'espera de conèixer el resultat d'aquesta reunió, l'altra notícia destacada de la jornada és l'acord entre Sanitat i els principals sindicats del sector per desbloquejar el nou Estatut Marc. Ho ha anunciat fa uns minuts la ministra Mònica García. Aquesta entesa arriba després de mesos d'intenses negociacions i de protestes dels metges. Amb tot, el pacte no compta amb el suport del sindicat mèdic, que havia anunciat mobilitzacions a partir del 16 de febrer, un calendari de mobilitzacions que diu el sindicat mèdic es manté en peu. Tot d'una en parlam, abans però destacam altres notícies d'aquest dilluns 26 de gener. Ho feim amb Iván López, el control tècnic titulars. Després d'unes hores complicades pel temporal de vent, a les Pitiüses avui fan recompte dels danys que ha causat l'esclafit que ahir a la nit va afectar Eivissa-Formentera. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. El fort vent que va arribar als 116 km/h a Formentera i als 93 a Eivissa va arrencar la coberta d'una nau del polígon industrial Eurocentro de Vila, que afectà diverses empreses. A davall hi han quedat també dos cotxes atrapats. És una de les 119 incidències que han atès els bombers d'Eivissa, que també han retirat nombrosos arbres que obstaculitzaven carreteres.
També Menorca es recupera a poc la normalitat en el trànsit marítim. El port de Ciutadella ha reobert parcialment fa tot just uns minuts i s'espera que el ferri Ramon Llull pugui atracar en una estona procedent d'Alcúdia. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Al dematí el buc Abel Matut és de Balear i ha hagut de desviar el port de Maó, i és que el temporal ha afectat de ple Menorca, tot i que ni el fort vent ni les intenses pluges de la matinada han causat incidències importants. Hores d'ara tan sols se n'ha registrat una, la inundació d'un local a una urbanització de Ciutadella.
De seguida actualitzem la previsió del temps amb Miquel Salamanca, però avui també destacam que el govern invertirà 68 milions d'euros per convertir el Parc Bit en un centre tecnològic de referència al Mediterrani. Marta Puyalta, bon dia.
Bon dia. L'executiu preveu aquesta inversió milionària fins al 2030 per impulsar el Parc Bit com a centre d'excel·lència en innovació i motor de transformació del model econòmic de les illes. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat que no es tracta només d'invertir en infraestructures, sinó de transformar l'economia.
Mentrestant, els veïnats de Son Bordó i a Palma reclamen una alternativa habitacional davant el desallotjament de prop de 200 persones. En Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La història remunta fa gairebé 3 dècades des de que aleshores Val de Joan Fageda va cedir uns terrenys d'ús no urbanitzable. Ara no tenen cap alternativa habitacional i des de la plataforma de Fatals per la Hipoteca proposen una alternativa. Avui matí s'han concentrat a la plaça de Cort per reclamar una solució.
En els esports, el Reial Mallorca torna a demostrar una gran debilitat. Ahir, derrota contundent, 3-0 contra l'Atlètic de Madrid. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. No només la derrota fa mal, sinó el resultat de rivals directes que apreten per sortir de la part baixa. El mallorquinista es torna a demostrar moltes carències. Ahir aquesta vegada el Metropolitano, i avui si el Getafe puntua a Girona, els de Iago Barrasate cauran en posicions de descens. A la Primera Federació, l'Ude Eivissa tampoc està per tirar coet, ja que empata punts amb el Torremolinos, que es troba en posició de descens. Els de Miguel Álvarez van perdre per 1-0 contra el Nàstic de Tarragona. En bàsquet, primera derrota de l'Azul Marino, i avui darrera etapa de la Challenge femenina en l'arribada al port d'Andratx, el darrer trofeu.
A les 2:45 minuts, la informació esportiva, i ara sí, la previsió del temps amb Miquel Salamanca. Bon dia.
Bon dia. Després d'una matinada complicada quant a vent, també amb algunes tempestes ahir vespre, les Pitioses i a Menorca, avui han tingut una situació més tranquil·la en general. El vent encara n'ha fet, però no ha bufat en la mateixa intensitat, i recordem algunes dades, perquè han passat un temporal bastant destacable. Fins a 132 km per hora va bufar el vent ahir a Setudossa, el terme municipal d'Artan, al nord-est de Mallorca. S'han superat els 120 a la Serra de Tramuntana de Mallorca i el 110 a Formentera, concretament en el Far de la Mola, amb una dada de fins a 116 km per hora, amb un vent que venia associat a unes tempestes que van descarregar de manera puntualment intensa també cap a les Pitioses especialment, i que han provocat alguns desperfectes. Avui, com dèiem, han tingut un dia més tranquil, i avui cap vespre en general, a poc la situació millora, en el sentit que el vent afluixa i veuran bastantes més clarianes. La temperatura té tendència a remuntar, podríem dir que tenim una treva. Aquesta treva no serà especialment duradora, perquè a partir de demà migdia i sobretot demà vespre torna el vent, i atenció perquè també tornen algunes precipitacions. Les precipitacions demà cap vespre no han de ser especialment significatives, però sí que hi podria haver qualque ruixat esporàdic aïllat, preferentment cap en el nord de les Balears, i atenció al vent, perquè altra vegada cap a Eivissa i a Formentera bufarà de ponent i de llevaig, i podria ser relativament destacable, en cops que altra vegada podrien superar els 80 km per hora. Evidentment, la situació marítima de moment no va camí de calmar-se, les zones avui han tornat a superar els 5 metres, tant a la Baia de Mou com a la de Sadragonera, i demà podria baixar un poquet, però en general aquesta serà una setmana ventosa i de mala mà.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06. Continua en aquesta hora a l'estació intermodal de Palma la reunió dels treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca per estudiar la seva situació i les mesures a prendre després dels accidents ferroviaris dels darrers 10 dies a l'estat, que han fet replantejar-se la seguretat d'aquest transport públic. Seguint aquesta reunió, i Aina Morales, Aina, bon dia. Sembla que els treballadors convocaran aturades parcials. Conta'ns.
El president del comitè d'empresa ho donava per fet abans d'entrar en aquesta reunió. Hi ha molts de treballadors del tren en torn de feina en aquesta hora, i de moment la meitat o un poc manco de la meitat participa en aquesta assemblea convocada a l'estació intermodal de Palma en aquesta hora. A partir de les 3 informaran sobre el resultat d'aquesta decisió, sobre les mobilitzacions, si n'hi ha o no, però com dèiem, el president del comitè d'empresa, Ricardo Mas...
Nosotros tenemos claro que los trabajadores van a apoyar que la única medida para que se arreglen ciertas cosas sean los paros.
El comitè reclama la creació d'una comissió de seguretat en circulació, una mesa de diàleg amb la conselleria per millorar la seguretat als trens, i el president del comitè d'empresa creu que això donaria agilitat a l'hora de resoldre incidents.
Incidentes en la catenària, cortes de rail, garrotes, que son desvíos en la vía, quedan durante mucho tiempo al albedrío de la pericia de los maquinistas. Se les dan limitaciones de velocidades, pero no una, a lo mejor en el día 7. Y tú ves que aquí el carril roto que has demandado que se arregle está un día, y al día siguiente, a los 3 días. Y es el maquinista que tiene que estar pendiente de limitar la velocidad continuamente porque aquello no se arregla. Entonces, la celeridad, la comunicación y los protocolos de seguridad.
El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha insinuat que no comprendria una convocatòria de vaga de trens a Mallorca. Considera que el comitè d'empresa hauria de transmetre formalment les seves reivindicacions al govern i després iniciar una negociació.
Lo que queremos es, por una parte, desvincular lo que ha ocurrido en la península, que vuelvo a repetir, es un accidente trágico que ojalá no hubiera ocurrido, y es un accidente, y desde luego ahí sí que se está llevando una labor imprescindible de investigación y de ver qué es lo que ocurrió. Y lógicamente de todas estas desgracias siempre se acaba aprendiendo, y se aprenderá de alguna manera a poner remedio para que esto no vuelva o pueda no volver a ocurrir, ¿no? Y luego a partir de ahí nosotros lo que debemos transmitir, y vuelvo a repetir, nuestro mensaje es muy claro: la red ferroviaria de Mallorca es una red segura.
Continua i dona aquesta hora l'assemblea de treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca en aquesta estació de trens, en aquesta estació intermodal de Palma. Hauran de decidir si van a les mobilitzacions o no. En qualsevol cas, aquesta decisió es comunicarà a partir de les 3.
Gràcies, Aina Morales, per aquesta darrera hora. Mentrestant, i també sobre la crisi del tren, Catalunya ha tornat a viure una jornada de caos després que el servei de Rodalies, que s'havia de renovar després d'una setmana negra i d'un cap de setmana pràcticament sense trens, s'ha suspès en dues ocasions per una pana informàtica a la central de comunicació de la DIF.
La incidència s'està investigant i a hores d'ara no es descarta cap hipòtesi, fins i tot el ciberatac, segons ha avançat el ministre de Transports, Òscar Puente. Això provoca cancel·lacions i retards, tot i que Renfe calcula que la situació es normalitzarà al llarg del dia. Antonio Carmona n'és el president.
Desde las 7:38 está estabilizado el sistema y los trenes comienzan a circular de forma progresiva y esta recuperación pues será gradual a lo largo del día. Es Adif el responsable del centro de control, los técnicos tendrán que determinar las causas que han provocado estas incidencias.
Com dèiem, aquesta pana ja s'investiga i el ministre de Transports, Òscar Puente, no descarta cap hipòtesi, fins i tot el ciberatac, és a dir, que hagi estat un sabotatge i no una caiguda del sistema accidental. Són declaracions a Televisió Espanyola.
2.500 millones de euros en Rodalies en los últimos 5 años. Uno de cada 2 euros que invierte el Ministerio de Transportes en Cataluña va a Rodalies. Es decir, ahora estamos invirtiendo mucho dinero. Yo lo digo y quiero que se entienda. Estamos al límite de lo que podemos invertir sin afectar más al servicio. Es decir, no se trata solo de poner dinero.
I sobre l'accident mortal de Damuz, el ministre assegura que el carril que es va trencar i va originar l'accident va ser fabricat el 2023 i instal·lat al juny de 2025, desmentint d'aquesta manera que es tractés d'un carril de 1989 quan es va posar en marxa.
També ha defensat que la via està molt revisada, fins i tot més de l'habitual, i que si s'hagués mirat un dia abans del sinistre, tanmateix no s'hauria dit res. Declaracions a Televisió Espanyola.
Se ha mencionado, y lo quiero aclarar también, que en ese tramo de vía hay otros raíles, otros tramos de la época inicial de puesta en marcha del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, y se ha querido con eso decir que cuando hemos hablado de una renovación completa o integral hemos mentido. No, quiero aclarar esto. La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral.
Mentrestant, en la batalla política pel tren, el Partit Popular intensifica el seu discurs i farà que Pedro Sánchez comparegui al Senat, on té majoria, l'11 de febrer. També demana la dimissió del ministre Puente per, segons la formació, mentir sobre l'estat de les vies dels 2 trens sinistrats.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha fet una passa més i demana també la dimissió del president de l'executiu, Pedro Sánchez. Escoltant primer Alberto Núñez Feijóo en una entrevista a la cadena COPE i Isabel Díaz Ayuso durant un acte a Madrid.
Es un dúo que tienen intereses comunes, ¿no? El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo, y él necesita un cortafuegos, que mejor que el polemista Puente, pues para quitarse él de la primera línea.
El ministro Puente tiene que dimitir, porque sus años al frente del ministerio solo han servido para proponer ocurrencias, insultar gravemente cada día, mientras incurre en continuas contradicciones. Aunque en realidad, quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez.
Davant d'aquestes crítiques, el ministre Òscar Puente ha assegurat que no menteix ni sobre la investigació dels accidents ni tampoc sobre l'estat de la xarxa ferroviària. El titular de Transports qualifica d'irresponsables els populars per comprar, diu, discursos periodístics no contrastats.
2:13, ho dèiem a l'inici de l'informatiu. Després d'anys negociant-se i amb una escalada de pressió per part dels sindicats, el Ministeri de Sanitat ha signat amb els agents socials el nou Estatut Marc del sector que recull millores retributives i laborals pel col·lectiu. L'acord vigent fins ara tenia més de 20 anys d'antiguitat i el nou anunci avui ha estat ratificat per Comissions Obreres, UGT, CESIF i SATSE. No pels sindicats mèdics, que se senten tenen, asseguren, infrarepresentants i que consideren que el pacte és un error. Per això mantenen el seu calendari de vagues a partir de dia 16 de febrer.
No pensa el mateix la ministra de Sanitat, Mònica García, qui ha defensat l'acord marc específic pels sanitaris. Amb ell s'acaben les guàrdies de 24 hores, s'introdueixen límits reals en les jornades i es millora la conciliació de la vida laboral i familiar. També es fan obligatòries les oposicions cada 2 anys i es posa fi, segons García, a la precarietat i la inestabilitat. Hi haurà exempcions de guàrdies, la possibilitat de fer teletreball i l'horari setmanal màxim serà de 45 hores.
Este estatuto marco es fruto de un acuerdo colectivo, del trabajo colectivo, de una labor conjunta, hecho con mimo, desde el diálogo social, hecho, como ya han dicho todos los representantes, con todo el compromiso con los profesionales y sobre todo con nuestros pacientes y con nuestro Sistema Nacional de Salud.
És un acord que s'ha signat al marge dels sindicats mèdics que, com dèiem, mantenen la vaga indefinida convocada a partir del 16 de febrer.
La Confederació Espanyola, que aglutina el sector i les associacions de metges d'Andalusia, Catalunya, Madrid, Euskadi i Galícia, critiquen que no tenen prou representació en la mesa de negociació i que el pacte amb els sindicats d'àmbit generalista és insuficient.
També en plana sanitària, avui vos contam que els pacients de l'Hospital Can Mises a Eivissa són els que més han d'esperar per una operació a les Illes Balears, segons la darrera publicació de l'IBE Salut. La demora mitjana a l'illa és de més de 5 mesos i mig. El segueix Son Llàtzer, a Mallorca, on han d'esperar un mes i mig menys. Reduir aquesta espera a Eivissa és un dels objectius del nou gerent de l'hospital. Ens ho conta Gemma Guasch.
Eduardo Escudero planteja possibles solucions per reduir l'espera per a una intervenció quirúrgica a l'Hospital Can Mises. S'optimitzarà l'ús de les sales d'operacions i es mira d'oferir millor retribució per les hores extraordinàries que fan els professionals.
Entonces me consta que se tiene que tomar una solución, pero bueno, hasta que esa solución se tome, creo que tiene que ser en el próximo mes como muy tarde, sí que tenemos que intentar comenzar esta actividad extraordinaria para ir intentando ya reducir un poco la lista de espera.
Assegura també que la col·laboració público-privada és essencial per reduir l'espera per a una intervenció i també per oferir un millor servei.
Nuestro hospital de referencia está a 120 kilómetros, con agua por el medio, y nos tenemos que intentar solucionar nosotros los problemas. Aquí si se nos satura el hospital, no empezamos a derivar a Palma, que en Palma, pues si se satura un hospital, siempre tienen un drenaje a otros sitios. Aquí no lo tenemos, tiene que haber una colaboración con la clínica.
També espera poder incrementar el nombre de professionals que fan feina a l'hospital i fidelitzar-los perquè no se'n vagin de l'illa.
I l'Hospital Mateu Orfila posa en marxa un programa per a pacients amb obesitat greu que s'han de sotmetre a intervenció quirúrgica per perdre pes. Es tracta de sessions d'exercici físic. Ens ho conta Axel Camarasa.
L'objectiu és augmentar la massa muscular, millorar la capacitat cardiovascular i, en definitiva, guanyar capacitat funcional i qualitat de vida. Segons els professionals, arribar a la cirurgia en més bona forma física redueix les complicacions, accelera el postoperatori i també la recuperació i, a més, millora la qualitat de vida a llarg termini. El programa l'ha dissenyat el doctor José María García, cirurgià bariàtric, i el doctor Fernando Salom, que és metge de l'esport i responsable del Gabinet de Medicina Esportiva del Consell Insular de Menorca. Sentim el doctor García.
El objetivo es llegar a la intervención quirúrgica a las mejores condiciones posibles, consolidar los hábitos saludables para que sean, sobre todo, sostenidos en el tiempo. Este programa entró en funcionamiento el pasado mes de septiembre. Durante 6 meses, los participantes realizan 2 sessions semanales de 1 hora.
A més, l'atenció als pacients també aborda el vessant nutricional i el psicològic.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Pendents un dia més del temporal que afecta les illes. Emergències ha desactivat l'avís taronja per tempestes a l'arxipèlag i per fenòmens costaners només el deixa Mallorca. Es manté l'avís groc per fortes ratxes de vent, també onatge a tota la costa balear.
Fins a les 6 del matí els serveis d'emergència havien cobert una 80 d'incidents relacionats amb el mal temps, la major part a Eivissa amb una 50. A Mallorca se n'han registrat 30 del total d'avisos, 78 ja s'han resolt completament. moment. Les principals actuacions han estat per caiguda d'arbres, també hi ha hagut 15 despreniments d'elements urbans i 7 interrupcions de serveis bàsics.
Les Pitiüses han patit els pitjors efectes d'aquesta temporada. A Eivissa, el bomber s'han fet un total de 109 sortides. L'imatge més espectacular la deixa la coberta d'una nau industrial que ha sortit volant i que ha causat danys a altres 3 empreses. Avui, els afectats fan recompte dels desperfectes. Clàudia Roig.
Les empreses del polígon Eurocentro de Vila encara valoren els danys. La coberta d'una part de l'edifici on hi ha 4 negocis ha sortit volant i les planxes han acabat a l'aparcament d'aquesta zona comercial i han sepultat 2 cotxes i, de fet, no es pot accedir al pàrquing. Els treballadors d'Hipermenaje, un dels 4 establiments afectats, observaven incrèduls com les planxes taponaven l'accés al seu local. És el seu gerent, Santiago Martínez.
Tot el sostre d'esveí ha caigut davant de la nostra tenda. Els aparatos d'aire acondicionat que han sortit volant. Estan valorant perfecte i esperant a veure el que passa.
El negoci de jugarois de devora també ha arrencat els aparells d'aire condicionat i ha provocat forats al sostre. És la responsable de Vitois, Jasmina Piñeiro.
Ha sido terrible. Claro, espantados, no dábamos crédito lo que anoche vimos, claro, y lo que se ve ahora. Podía haber sido tremendo si hubiera sido de día o con famílies per aquí en medio o con gente, ¿no?
Les ratxes de vent a les 10 de la nit bufaven a 80 km hora i han provocat que sortís volant amb una forta violència el doble sostre de 2 empreses, Fita i Carlin, 2.700 metres quadrats de planxes metàl·liques que no han suportat l'embestida del vent. Han arribat fins al torrent de Sa Llavanera, han deixat un cotxe i una furgoneta sepultades per la ferralla. Facundo Grieco és un afectat.
No sé si parece que tiene un rayón de una de las placas esta que ha caído aquí, separada de las demás.
El pas de la borrasca Ingrid també ha deixat nombrosos arbres caiguts a tota l'illa.
I Formentera també ha patit les conseqüències d'aquest temporal que ha deixat arbres, esteses aèries i tanques de complexos esportius tombats. A la Mola es van registrar vents de fins a 116 km per hora i aquest matí una pana de llum ha afectat uns 2.800 residents durant uns minuts. Ens ho conta Rick Fernández.
L'esclafit de vent va venir acompanyat de pedra i una potent tempesta elèctrica. A la zona de la Mola, les ratxes assoliren els 116 km per hora. Des de dissabte, els bombers han hagut de fer 4 actuacions i recollir una vintena de pins caiguts o amb arrels aixecades. El darrer, avui de matí. Ivan Marí és el caporal dels bombers de Formentera.
Lo habitual aquí a Formentera, que són caigudes de pins que tanquen camins, com ho podeu veure aquí darrere. A l'altre costat del camí hi ha 2 que han de llevar, que estan també en risc de caiguda. Vigilar sobretot el tema dels pins, veure si ja tenen certa inclinació, que s'ha aixecat de la base, el tema de tenir objectes que puguin caure a causa del vent, toldos...
La tempesta també ha danyat la reixa que envolta el camp de futbol d'escap, on també hi ha hagut danys a esteses elèctriques aèries. De fet, a les 9 del matí d'aquest dilluns hi ha hagut una interrupció del subministrament elèctric de mitja hora a tota l'illa. Als carrers de Sant Francesc també s'ha hagut d'aixecar l'arrel d'un xiprer que per prevenció ha estat finalment tallat pels operaris municipals. La força del vent sembla que continuarà els pròxims dies.
I a Menorca es recupera a poc també la normalitat en el trànsit marítim. El port de Ciutadella ha reobert parcialment fa tot just uns minuts i s'espera que el ferri Ramon Llull pugui atracar en una estona procedent d'Alcúdia.
Al dematí el buc Abel Matutés de Baleària s'ha hagut de desviar al port de Mahó i és que el temporal ha afectat de ple l'illa, tot i que ni el fort vent ni les intenses pluges de la matinada han provocat incidències importants. A hores d'ara, tan sols se n'ha registrat una, la inundació d'un local a Ciutadella.
2:23, obrim plana de successos i ho feim amb una brega a Palma amb un tir inclòs que s'ha saldat amb 2 ferits. Ha passat al barri de Verge de Lluc.
2 persones han resultat ferides de caràcter lleu avui en una baralla entre 2 grups quan s'ha pegat un tir a l'aire. La brega s'ha produït aquest matí quan, per causes que s'estan investigant, 2 grups de persones s'han enfrontat en aquesta brega. Segons fonts policials, una de les persones hauria disparat a l'aire sense ferir ningú. La Policia Nacional s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per investigar què ha passat.
I als tribunals, la Fiscalia demana 15 anys de presó i 20.000 euros d'indemnització per a un home acusat de violar la seva filla de 3 anys i transmetre-li una malaltia venèria. Avui ha començat el judici a l'Audiència Provincial de Palma.
Ha començat aquest judici a la secció segona de l'Audiència Provincial provincial i el primer a declarar ha estat el pare de la Nina. L'acusat ha negat qualsevol tipus d'agressió sexual. Això sí, en la seva declaració ha admès que l'octubre de 2022 va tenir gonorrea, però diu que la Nina s'hauria contagiat de manera accidental dins la banyera. També aquest matí ha declarat la mare de la Nina que va decidir dur-la a l'hospital perquè presentava signes d'infecció a la vulva i també ha recalcat que la petita no volia estar amb son pare. També han declarat dues pediatres que la van atendre a l'hospital que han assegurat que la gonorrea només es pot transmetre per via sexual. Recordem que la Fiscalia demana per l'acusat 15 anys de presó.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Una imatge renovada, moderna i ambiciosa. Una marca capaç de treure talent de tot el món i d'inspirar els qui somien canviar el futur.
És un fragment del vídeo promocional del nou Parc Beat de Palma. Avui s'ha presentat el pla de transformació del centre que preveu una inversió de 68 milions d'euros per convertir-lo en un pol tecnològic de referència al Mediterrani.
El govern preveu aquesta inversió milionària fins al 2030 per impulsar el Parc Beat com a centre d'excel·lència en innovació i motor de transformació del model econòmic de les illes. La presidenta del govern, Marga Proens, ha presentat el pla d'atracció i fidelització d'empreses i talent, una fulla de ruta que aposta pel coneixement, la innovació i el talent com a eixos estratègics.
Un plan dotado con casi 68 millones de euros. Un plan que se articula sobre cuatro ejes. La apuesta por relanzar una marca Parc Beat fuerte, moderna y reconocida. Queremos que el Parc Beat sea visible, identificable i atractivo.
A banda, reforçarà, s'invertirà en infraestructures modernes i en habitatges temporals per a professionals altament qualificats.
Tenemos las condiciones para ser un auténtico polo de inversión en innovación y en investigación en todo el Mediterráneo. Teníamos que creérnoslo.
Actualment al Parc Beat hi treballen més de 3.000 persones en 125 empreses tecnològiques que facturen més de 1.000 milions d'euros.
I comença també una setmana que estarà marcada per les protestes dels pagesos per mostrar el seu rebuig a l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur. També per protestar contra les retallades de la PAC. Aquí a les Balears, Unió de Pagesos ha iniciat aquest dilluns una campanya per registrar mocions a tots els ajuntaments i fer visible així el malestar del sector. La primera d'aquestes mocions l'han presentada a Inca.
Dos tractors han arribat fins al consistori i han entregat un manifest al Batle, Virgili i Virgilio Moreno. En els pròxims dies, Unió de Pagesos entregarà el document a 5 ajuntaments més perquè puguin presentar les corresponents mocions a les plenàries municipals. Reclamen posar fre als productes que venen de fora i no compleixen la normativa europea. Joan Gaguià és el coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
És una lluita, si voleu, un poc romàntica, en el sentit de que demanem una cosa tan bàsica com que els aliments que arribin se produeixin com els de produir nosaltres. Jo no vull que els meus fills puguin menjar un pollastre de supermercat que s'ha criat amb hormones. Aquí fa anys si no s'empleen hormones, fa anys si no s'empleen antibiòtics de forma preventiva, i fa anys si els pagesos fan els deures. Per tant, si els pagesos fan els deures, com és que ara, pels interessos de no sé qui, han de renunciar a això?
Tot i que donen suport a la manifestació prevista per dijous, convocada per Assaja i les cooperatives agroalimentàries, Unió de Pagesos no s'hi sumarà.
I Menorca habilita una ajuda de fins a 4.000 euros per als propietaris d'habitatges buits que posin els pisos a lloguer. Durant el plenari insular d'avui, la consellera Núria Torrent ha anunciat alguns d'aquests detalls del nou programa.
El Consell de Menorca farà d'intermediari per aconseguir treure al mercat aquests pisos buits, donant garanties a la propietat. Els inquilins, en canvi, obtindran una rebaixa del lloguer, que serà inferior al preu de mercat. Sentim la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent.
A més, hi haurà una possible subvenció anual de 4.000 euros per als propietaris perquè puguin fer millores d'eficiència energètica i millores d'habitabilitat. Quin avantatge tindran els arrendataris? Que tindran un preu més assequible per davall del mercat residencial. i, a més, el pis es dinarà millorant gràcies a la inversió d'aquestes subvencions que es poden acollir els propietaris. I, a més, aquests 4.000 euros que es poden acollir els propietaris generaran una circulació de l'economia de Silla.
Aquest programa comptarà amb personal propi per poder gestionar els habitatges i el Consell admet la intenció d'adquirir també pisos buits per poder-los treure al mercat de lloguer. Per això obre la porta a ampliar la partida pressupostària destinada a aquesta qüestió i que enguany és d'1,5 milions d'euros.
I pendents avui de la situació als Estats Units, Donald Trump demana a Minnesota el lliurament dels seus presos estrangers a les autoritats federals.
El president nord-americà no afluixa, tot i la polèmica desfermada per la mort d'un altre ciutadà a mans dels agents federals antiimmigració, els coneguts com a ICE. Un d'aquests agents va tirotejar un infermer que protestava per la seva actuació i va acabar així amb la seva vida. Aquesta nova acció ha incrementat encara més la polèmica per les execucions a San Fredo a mans d'agents policials de Ciutadans que protesten contra les batudes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els veïnats de Son Bordó i a Palma reclamen una alternativa habitacional davant del desallotjament de prop de 200 persones. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. La història es remunta fa gairebé 3 dècades, des que aleshores el bala Joan Fageda va cedir uns terrenys d'ús no urbanitzable. Ara no compten amb cap alternativa habitacional i des de la plataforma d'afectats per la hipoteca proposen una alternativa. Avui matí s'han concentrat a la plaça de Cort per reclamar una solució.
El govern i l'Ajuntament de Palma han reforçat el servei d'emissió de la targeta única per a tren, metro i busos del TIP i de l'MT.
Volen evitar un possible embús de peticions de darrera hora. Aquesta nova oficina, oberta a l'estació intermodal de Palma, duplica el nombre de cites disponibles.
I el futur centre integrat de formació professional del CUDIA comptarà amb 15 cicles formatius de 3 àrees: administració, gestió, hostaleria i turisme i indústries alimentàries.
Serà una referència a la zona nord de l'illa. Es tracta de 4.500 metres quadrats i està previst que dins la primera quinzena de febrer es puguin licitar les obres per un valor de 200.000 euros.
Amb Ivan López del control tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començàvem parlant del temps, perquè el vent ha deixat a l'illa una trentena d'incidències durant la matinada fins a les 6 del matí al centre de coordinació. U2 ha registrat la caiguda de 10 arbres, 13 despreniments d'elements urbans, 2 allavissades de roques i 2 despreniments de risc.
6 carreteres del Reguer i la Serra de Tramuntana s'han vist afectades per la caiguda d'arbres a la calçada, com la de Seuva a Lluc i la de Viniali a Binissalem i Santa Maria. A la carretera de Sa Pobla a Buja ha caigut el cable de la xarxa elèctrica i a Palma la caiguda d'un pi damunt el cable de la xarxa elèctrica ha deixat sense llum 15 cases. A banda d'aquestes incidències, el fort vent també ha provocat cancel·lacions marítimes des del port d'Alcúdia. La companyia Baleària ha suspès 3 trajectes entre aquest port i el de Barcelona. Escoltam alguns usuaris afectats.
Havíem de partir avui de matí a les 8:30 i ahir me van enviar un missatge que res, que partíem avui a les 2.
Per zona estem jubilats, però entenem que sí, pels que tenen, diguéssim, contracte laboral, això que ha estat una murga molt important, o és una murga, és una... És molt pesada per ells, clar.
I si el barco no surt, pues m'ha de ser aeroport perquè s'ha perdut un dia de feina.
Mentrestant, Esporles, l'Ajuntament ha restringit l'accés a la zona d'Esverger després d'un nou despreniment de roques i davant el risc que es produeixin nous episodis a causa de la inestabilitat del terreny. Hi ha dos habitatges i cinc persones afectades.
El consistori va activar divendres un ampli dispositiu de seguretat i després d'una primera inspecció tècnica i un reconeixement aeri amb helicòpter, els serveis d'emergència van acordar suspendre els treballs mecànics per l'elevat risc de despreniments nous. Després, com ha recordat l'Ajuntament, els tècnics de Risbal van fer una inspecció amb un dron per elaborar un informe preliminar que apunta que el despreniment estaria relacionat amb l'acumulació de pluges des de mitjan de desembre i l'elevada humitat del sol. Davant d'aquesta situació i la previsió meteorològica adversa dels darrers dies i que s'espera les pròximes jornades, els tècnics han recomanat l'evacuació preventiva i temporal dels habitatges afectats fins a disposar de l'informe definitiu. Josep Ferrà és el bala d'Esporles.
Aquesta situació s'estendrà fins a nou avís. Aquest nou avís s'apreveu que una vegada tinguem un informe definitiu per part de les distintes administracions, ho poden compartir i a partir d'aquí prendre les mesures posteriors. Fins aleshores, màxima precaució i l'accés a la zona queda prohibit.
L'accés a la zona d'Esverger roman, per tant, totalment tancat, restringit per a vehicles i vianants, inclosos excursionistes i escaladors. No s'han registrat danys personals, encara que sí afeccions en dos vials privats.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, els veïnats de Son Bordó i s'han concentrat avui a la plaça de Cort de Palma per demanar solucions a l'equip de govern, ja que es vol desnonar per construir-hi un projecte urbanístic de 650 nous habitatges.
Reclamen una alternativa habitacional davant del desallotjament de prop de 200 persones. Àngel Paredes és el portaveu dels veïnats.
Y lo que queremos es una vivienda para vivir como personas humanas.
La història es remunta a fa gairebé 3 dècades, des que aleshores la Joan Fageda va cedir uns terrenys d'ús no urbanitzable.
Sabe, con el permiso del alcalde. Y entonces vino y los quitó de la chabola y los metió ahí en la vivienda. Incluso ellos hicieron un documento con permiso que teníamos ahí. Que si por casualidad los levantaban de ahí, que teníamos derecho a vivienda.
Ara no compten amb cap alternativa habitacional i des de la plataforma d'afectats per la hipoteca proposen una alternativa. Àngela Pons és la portaveu.
El Sant Bordoi és immensa i hi ha encara moltes solars municipals d'ells per donar una part del solar municipal i fer vivendes prefabricades que en 6-8 mesos seria una possibilitat.
Des del consistori i el govern defensen el projecte urbanístic que, tal com marca la llei, inclourà habitatge protegit i també de preu taxat.
I gairebé 2 setmanes després de l'esfondrament d'un habitatge a Manacor, on va morir un jove de 18 anys, aquests pròxims dies l'Ajuntament desbocarà la part posterior de l'edifici. Després de la retirada dels enderrocs, la policia científica hi podrà accedir per continuar amb les investigacions per determinar les causes del sinistre.
En una entrevista a l'informatiu Matí, el nou gerent d'urbanisme a Manacor, Pedro Puche, ha avançat que estan valorant fer una nova campanya de notificacions a tots els propietaris que estan obligats a passar la inspecció tècnica dels edificis.
Es veu que un cop ha passat aquesta desgràcia, estem estudiant si tornar a informar els propietaris de que han de passar aquest informe. No obstant, com ja he dit, això forma part del deure de conservació dels propietaris i l'Ajuntament no està obligat a notificar-los que ho han de fer.
A l'espera dels resultats de la investigació, els jutjats ja han rebut els primers informes i documentació. S'ha confirmat que l'habitatge esfondrat no disposava de la inspecció tècnica, malgrat tenir una antiguitat de més de 30 anys.
2:37, canviem de qüestió. El govern i l'Ajuntament de Palma han reforçat el servei d'emissió de la targeta única per a tren, metro, bus del TIP i de l'MT. Volen evitar un possible embús de peticions de darrera hora.
Aquesta nova oficina oberta a l'estació intermodal de Palma duplica el nombre de cites disponibles. El regidor de mobilitat de Cort, Toni Deudero, confia que el reforç serà suficient perquè tothom que té targeta ciutadana pugui obtenir la targeta única.
El proceso está yendo muy bien. Tenemos más de 63.000 tarjetas ya emitidas en estos 3 meses. Es poco más de la mitad de lo que teníamos como previsión global de los 6 meses en esta migración de la tarjeta ciudadana como servicio o tarjeta de transporte hacia la tarjeta única.
Aquest tràmit no l'ha de fer qui tingui la targeta intermodal. Dia 1 d'abril només deixarà de funcionar la targeta ciutadana. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha animat la ciutadania a no deixar el tràmit per darrera hora.
Por lo tanto, seguimos trabajando en esa línea de la integración tarifaria y tecnológica entre CTM y la MT, que de hecho ha de concluir con la definitiva integración de la MT en el Consorcio de Transporte de Mallorca, y en esta línea, pues lógicamente, esto es un paso más y que debe redundar, que duda cabe, en el beneficio de los ciudadanos, en este caso de los titulares de la tarjeta ciudadana de Palma.
La nova oficina de la Intermodal a Palma se suma a la resta de punts habilitats per emetre la targeta única que hi ha a Mallorca.
Parlem ara d'educació, perquè el futur centre integrat de formació professional del Codià comptarà amb 15 cicles formatius de 3 àrees: administració i gestió, hostaleria i turisme i indústries alimentàries.
Serà una referència a la zona nord de l'illa. Avui la balassa del municipi i el conseller d'Educació, Antoni Vera, han visitat els 4.500 metres quadrats dels terrenys on s'ubicarà. Està previst que dins la primera quinzena de febrer es puguin licitar les obres per un valor de 200.000 euros. És una reivindicació històrica dels alcudians, tal i com reconeix la balassa final Linares.
Duim quasi més de 20 anys lluitant per tenir aquest centre de formació professional en totes les àrees, però sobretot d'hoteleria. Les infraestructures no són les adequades en aquest moment i tenim moltíssima gent que estudia això. Sabem que som un municipi turístic i, per tant, ja no només per la comunitat educativa, sinó per aquesta formació tan important per dins el municipi.
Mentrestant, a Capdepera, l'Associació de Pares i Mares del Col·legi Salsinar convoca per dimecres hora baixa una reunió per abordar els problemes que acumula el centre. Amb el pavelló i un edifici tancat, les famílies denuncien el mal estat del pati i goteres. El Consell d'Educació, Antoni Vera, assegura que fan feina perquè el pròxim curs els infants puguin abandonar les aules modulars.
Aquell edifici, i no hi havia cap projecte fet, aquell edifici és molt complicat salvar-lo. En el final han aconseguit salvar-lo amb un estructurista que és el que mos ha fet el projecte. L'empresa ara ha fet tot l'edifici, l'ha pogut salvar, ha fet tota l'estructura, i nosaltres ara estem preparant el projecte per fer l'equipament interior.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ja us sentiu, un espectacular correfoc ha posat a nit el punt final a les festes de Sant Sebastià al centre de Palma, tot i l'alerta taronja per vent decretada durant la jornada. 11 colles i més de 300 dimonis han pres part en aquest acte multitudinari que ha omplert els carrers de Ciutat de foc, música i pólvora.
I tot això ha fet que la gent, milers de persones de Palma i de fora, hagin pogut gaudir del recorregut d'aquest correfoc que tanca les festes de Sant Sebastià i que és d'allò més esperat del programa.
Jo he vingut en el correfoc des que sóc ben petita i ja per mi és una tradició i m'encanta venir i veure molt. I ella, que per exemple no és de Mallorca, m'encanta dur-la i que vegi les nostres tradicions.
Y muy bonito. Y nada, y pasarlo bien, y saltar y disfrutar.
Pues yo me estoy pasando muy bien y me agrada mucho y recomiendo que la gente vaya.
Un trajecte que començava a les 7 del capvespre a la plaça de la Reina amb l'encesa de les bèsties de foc i la sortida simultània dels dimonis. Des d'allà s'ha endinsat pels carrers del centre amb la participació de colles d'arreu de Mallorca i la presència de draps i figures tradicionals que han convertit la ciutat en un gran escenari de foc. Després ha passat pel pont de la Reina, de la Riera i el passeig del Born i Jaume III, i s'hi han anat incorporant noves colles fins a completar la participació d'11 agrupacions. 300 éssers infernals en total que han envaït la ciutat.
I per la mare de l'edició número 24 de Madrid Fusión a l'estand de Mallorca s'ha pogut veure en una mostra en viu un dels processos tradicionals més emblemàtics de l'illa, com és l'elaboració de la sobrassada.
Però no ha estat l'únic producte que ha tingut representació, també el vi a través de la denominació d'origen de Binissalem, i l'oli també amb la seva denominació d'origen. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Durant aquests dies de fusió, la gent se podrà acostar a l'estand de Mallorca, conèixer de primera mà els nostres grans xefs, conèixer el nostre producte mallorquí i, sobretot, poder disfrutar de cates, de degustacions i d'elaboracions de receptes antigues.
L'agrupació de cooperatives agroalimentàries ja està present en productes locals elaborats per AgroMallorca, la cooperativa Sant Bartomeu, de Solla, Fruissets i Camp Mallorquí.
D'altra banda, el Consell Insular celebrarà divendres el Dia Escolar de la Pau i la No-Violència i la Misericòrdia amb una jornada educativa adreçada a infants de diferents centres educatius de l'illa.
L'acte que tindrà lloc al Pati dels Homes a partir de les 11:30 arriba enguany al tercer any consecutiu i té com a objectiu reforçar entre els més petits els valors de la pau, la convivència, el respecte i l'empatia. Durant la jornada, els infants participaran en la creació d'un mosaic col·lectiu en la paraula Pau, símbol de no-violència i convivència, i també la lectura del manifest del Dia de la Pau, que anirà a càrrec dels mateixos alumnes. Antònia Roca és la vicepresidenta del Consell.
Tenim un objectiu molt clar i és que volem apostar per l'educació en valors, la convivència, el respecte i l'empatia entre l'alumnat de la nostra terra. És per això que estem convençuts que educar en pau és sembrar futur. Un futur que s'ha de sembrar a casa, a les escoles i també a espais culturals com aquest de la Misericòrdia.
Enguany els jugadors del Palma de Futsal donaran suport a aquesta iniciativa, així com també els grups Xanguito i Josep Cabot, que posen la nota musical a la jornada.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament de Monturi presenta el cicle Teatre i Literatura 2026, una proposta cultural integrada dins els actes del Festival de la Paraula, que oferirà tres muntatges escènics.
El cicle es durà a terme els diumenges a les 7 a la Sala Polivalent del Molinar i inclourà tres representacions que aborden temes com la memòria, l'experiència de la pèrdua, la identitat i el context històric a través d'una mirada escènica que combina teatre i literatura.
I amb aquesta proposta arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a IBT Ràdio. Arriben ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, temps ara per a la informació esportiva i començant parlant del Reial Mallorca, que avui podria caure en posicions d'ascens. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Juan Luis. Sí, ho farà si el Getafe puntua en el partit que disputarà avui vespre a Montilivi, a Girona. El Mallorca va perdre ahir per 3-0 contra l'Atlètic de Madrid a la 21a jornada de Lliga. Tot i el bon partit de Leo Román, del porter, que va fer fins a 7 aturades, l'equip que entrena Iago Barrasate va tornar de 8. El gol del Matalasser van sobre d'Alexander Sorlot. Al minut 22, el 75 marcava David López amb molta mala fortuna. Feia gol en pròpia porta després del rebuig del seu company Mateu Jaume Morell. I el 87, Thiago Almada, d'un gran xut, feia el 3-0 definitiu. A Iago Barrasate, el tècnic del Mallorca, no li va agradar gens al darrer tram del partit.
Ellos han sido superiores en el primer tiempo, un segundo tiempo donde el marcador, que estás a un gol, te hace pues tener esa esperanza, y creo que estábamos algo mejor y ha llegado justo pues ese rebote de Muriqi, que ha ido fuera por centímetros, y en la jugada siguiente nos hemos metido el gol y ahí sí que el partido se ha acabado y no me gusta nada. El final del partido no me ha gustado nada porque creo que afea un poco lo que estábamos siendo. Sin hacer un buen partido estábamos en el partido, teníamos opciones, pero al final del partido hemos defendido mal y ese 3-0 pues nos hace daño.
Una de les sorpreses del Mallorca, que només va fer un xut a porteria, va ser l'absència de Jan Virgili a l'11 titular. Iago Barrasate ha parlat d'aquesta decisió.
El Atlético de Madrid juega de una manera que entendíamos que hoy teníamos que sacar ese equipo y tener una banda más larga en la derecha con Antonio, con esas ayudas a Pablo y es verdad que nos ha costado generar, que hemos estado algo más sólidos, pero bueno, luego cuando han entrado los jugadores de ataque pues tampoco han estado acertados y luego cuando sacas a gente de ataque normalmente también defiendes peor.
I l'entrenador Mallorca no pensa en reforços i deixa clar que tots han de millorar.
El Mallorca busca ser más fiable, busca ser más sólido, busca ser más competitivo y eso lo tenemos que conseguir entre todos, más allá de si viene un jugador o no viene, o no sé al final lo que va a pasar en este mercado, ¿no? Pero como equipo necesitamos mejorar y eso un jugador solo no lo hace. Mi labor es sacar el máximo de rendimiento del equipo y creo que podemos hacerlo mejor, tanto yo como los jugadores. Entonces, no estoy esperando a que venga alguien a solucionar esto.
I després de sentir l'opinió de l'entrenador, Toni, què han dit els jugadors?
Doncs el migcampista portuguès, Samu Costa, va ser crític amb el joc de l'equip i reconeix que han de competir millor.
Tenemos que dar mucho más en todos aspectos, hay que competir mucho más, tener más personalidad, tener más huevos, hay que mejorar mucho, tenemos que competir mucho mejor, o sea, tenemos obligación, yo el primero, de dar mucho más y creo que podemos ganar fuera en casa y no podemos esperar solo partidos en casa para ganar, tenemos que competir y trabajar mucho.
D'una manera un tant diferent valora el partit del Mallorca al porter Leo Román.
Creo que el equipo ha estado compacto, ha sido sólido, hemos tenido un poco de mala fortuna, yo creo. Y bueno, a ver, aprender de los errores, a seguir hacia adelante. Sabemos que este era un campo complicado y ahora hay que hacerse fuerte en casa. Animo a la gente a venir, a animar, a que esté con nosotros, que la semana pasada fueron muy importantes y estoy seguro que esta también lo será.
El mallorquinista no jugarà fins dilluns de la setmana que ve. El de Rassate afrontaran a les 9 del vespre a l'estadi de Somoix un partit molt important contra el Sevilla. I els altres partits d'ahir han deixat aquests resultats. Barça 3, Real Oviedo 0, Real Societat 3, Celta de Vigo 1 i a la Alavés 2, Betis 1. Avui a les 9 del vespre, com vos contaven, Girona i Getafe tancaran a Montilivi aquesta 21a jornada. I un apunt pel que fa al tema social del Real Mallorca. Els abonats de 25 o més anys passen durant el dia d'avui per l'estadi de Sant Moix per recollir un diploma i una insígnia de plata en l'escut del club.
I a la Primera Federació, la UDIF s'ha tornat avui a la feina després de la derrota dissabte a Tarragona.
L'equip pitiure està amb els mateixos punts que la Joventut de Torremolinos, que està en zona de descens. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, una altra passa enrere de l'equip de Miguel Álvarez, que avui s'ha entrenat a Can Mises. Una primera part molt dolenta a Tarragona no va poder ser compensada amb una segona meitat on va desaprofitar moltes ocasions. L'Eivissa encara no mostra gran continuïtat amb el joc en pilota, sobretot quan els rivals són agressius i fan pressió alta. Miguel Álvarez vol ser positiu i quedar-se amb la darrera imatge de l'equip, la segona meitat al nou estadi Costa Daurada de Tarragona. Tot i la poca efectivitat, l'escoltam.
Yo creo que estamos en el buen camino, no es fácil en esta categoría. Solo hay que ver también como estaba antes de venir aquí Nastic, en lo que es la entidad, el club, todo, la dificultad que tiene la categoría. Y ahora, pues, indudablemente, ahora ves competir al equipo y me veo más reflejado como entrenador. Los chicos están haciendo una buena labor. Ya llevamos 3 o 4 semanas que es otra cosa y eso nos acerca mucho más a ganar. Pero ganar en esta categoría no es fácil, pero sí que me voy contento, sobre todo de la segunda parte, porque creo que hemos sido muy, muy superiores. Los habíamos sometido en la segunda parte, creo que han hecho un partido los chales increíbles, pero hemos regalado, o no regalado, sino que nos ha faltado pues ser más activos en la primera parte, ¿no?
L'Eivissa descansarà demà, avui ja no estava en l'entrenament Ernesto Gómez, el club no compta amb ell i podria marxar de manera imminent a Xipre, d'on té ofertes. Un altre dels homes en qui el club no compta és el mig centre israelià Tamir Glaser, sí que continua fent feina amb el club. L'Eivissa té les baixes per lesió de Davo, Eslava i Joao Fersura.
I a la segona federació, ahir només va aconseguir la victòria l'Atlètic Balears.
Ho va fer amb una contundent victòria per 5-1 contra el Coe al Torrent. El seu entrenador, Luis Blanco, ha valorat aquest partit.
Se ha tenido que trabajar, o sea, un partido que se ha tenido que hacer las cosas muy bien. Teníamos... más allá de la dificultad también del rival, un poco el campo también, que no se encontraba en las mejores condiciones, ha dificultado un poco lo que nosotros normalmente buscamos y queremos, sobre todo cuando jugamos en casa, pero el equipo ha hecho un partido muy serio.
Amb aquesta victòria, l'Atlètic Balear és segon a la classificació en 36 punts, a 3 del líder, el Poblense. El conjunt d'Òscar Troya s'imposà dissabte per 1-0 al Barça Atlètic amb un gol de Nofre. La Societat Esportiva Eivissa va caure per la mínima contra l'Espanyol B amb un gol de Timera al minut 48. Sentim el tècnic del conjunt pitius, Raúl Casany.
Pot passar. Al final crec que l'equip ha fet un bon partit i hi ha que estar contents i orgullosos de competir contra un rival fins al final, ficar-los en l'àrea i intentar, bueno, com hem pogut en les armes que tenim, i bueno, te'n vas fotut, te'n vas en un resultat negatiu, però això continua, sabem que no és fàcil i evidentment ja n'hi ha que alçar-se i preparar ja la segona setmana.
I l'Andràs va perdre per 0-3 contra el Girona B, l'equip que entrena José Contreras, que va jugar gairebé tota la segona meitat amb un jugador menys, degut a l'expulsió de Marcus, continua en zona de descens. José Contreras reconeix que l'equip va fer un mal partit.
Hoy no ha sido nuestro día en general y nada, una pena porque bueno, hay varios jugadores como el tema de Marcus que la semana que viene no podremos contar con él, que es un jugador muy importante para nosotros, pero bueno, intentar recuperarnos a nivel mental, ¿no? y vamos a intentar afrontar la semana que viene con ganas para ir a Español B y poder traer los tres puntos.
El Porreres també va perdre la seva visita al camp de l'Atleti Lleida per 2-0 i és penúltima la classificació en 16 punts.
En bàsquet, a la Lliga Challenge, primera derrota de la temporada de l'Azul Marino.
Després de molts mesos de competir, l'Azul Marino amb Alba Torrent va perdre el primer partit a Terres Gallegues contra el Celta per 77-74. La Vinicilamera va jugar 27 minuts i va convertir de 8 punts, sent la màxima anotadora del seu equip. Tot i així, les mallorquines segueixen a la primera posició de la classificació. Empatat a punts amb el Celta, tenen a favor el bàsquet Average.
D'altra banda, Andrea Romero fa història per l'atletisme balear.
La formenterera s'ha penjat la primera medalla en categoria absoluta a un campionat d'Espanya de cross. Romero va guanyar la plata.
I acabam amb dos apunts més.
En ciclisme, avui es disputa la tercera etapa de la Challenge femenina. Tercer trofeu, per ser més concrets. A la una del migdia ha començat el trofeu Binissalem Port d'Andratx en 108 quilòmetres de recorregut. A la jornada d'ahir, Kat Ferguson, del Movistar Team, es va fer en la victòria el trofeu de Llum Major. Dimecres començarà la xale masculina amb el primer trofeu Calvià Palma Nova. I la mallorquina Luisa Sansó s'ha proclamat campiona de la Copa de la Reina de Vòlei. Ho ha aconseguit amb el Cajasol d'Andalusia i de manera inesperada. Després d'eliminar la Barca Menorca a les semifinals, ahir feren història derrotant el Heidelberg Canari a la gran final i de fer-ho, a més, de manera contundent. Victòria per 3-16-0 amb 8 punts i 4 bloquejos de la central vilafranquera.
Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. Són les 2:55.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
L'11 d'octubre del 1946, 7 joves artillers del migjorn mallorquí moriren per una explosió a la bateria de costa situada a Savallet, un fet que trasbalsaria l'illa i de la qual no se sabrien del cert les causes. I de 80 anys més tard, la doctora Andrat, Apolònia Martínez Nadal, ha recollit la seva història a Tragèdia al Fort de Nagosta, causa 170-1946, que acaba de publicar el Gall Editor. Es presenta aquesta setmana a Set Salines. Sandra Martínez.
La mort dels malaurats soldats formava part de la història familiar de l'autora, que és doctora en dret, magistrada suplent de l'Audiència i també investigadora de la història local de Santanyí. I és que la seva mare havia estat testimoni d'aquest enterrament multitudinari i recordava el poble corprès, però poca cosa més. No seria fins fa no gaire que una visita casual va permetre iniciar la investigació.
I un dia, fa no molt, fa 7-8 anys, acompanyant ma mare en el cementeri, varen passar per la tomba d'aquest jove llombarder que va morir, Joan Mas, de Sabassa, i hi havia el dia de la seva mort, 11 d'octubre de 1946, i aquesta data ja mos va permetre començar a estirar el fil per saber què havia passat exactament amb això, en relació a això que contava el meu mare.
Dels records familiars es va poder passar a trastejar per les hemeroteques, els arxius dels diaris locals que recollien el fet, per acabar també amb la causa militar que recollia tota la investigació i també a destacar una cançó popular que posava sentiments allà on els documents només hi posaven dades. I entre aquestes dades, però, unes especialment corprenedora. Cap de les víctimes, recordem que tenien 20 anys, havia fet testament i els seus béns, escassíssims en plena postguerra, passaren directament als pares. Allò que primer varen rebre foren les seves possessions més preuades, les bicicletes.
Que, a diferència de la resta de béns que queden en depòsit de jutge militar, immediatament se retornen a les famílies. Segurament perquè és encara una Mallorca preturística on una bicicleta tenia més importància de sa que té ara. Era un mitjà de transport, un mitjà fins i tot necessari per desplaçar-se a la feina, fossin feines agrícoles, fossin d'altra casta. I se retornen de manera gairebé immediata a les famílies.
Tragèdia al Fort de Nagosta recull totes les circumstàncies que envoltaren allò que acabaria en tragèdia. Només se salva un dels 8 soldats que manipulaven aquests explosius. Estava d'esquena, però, i no va poder veure res. El llibre no dona, de fet, no pot donar totes les respostes sobre el que va passar aquell dia, però sí compleix, diu l'autora, el seu objectiu.
Tanca en el sentit que heu hagut accés a una sèrie de fonts, de documentació que m'han permès reconstruir els fets, reconstruir que va passar en la mesura de lo possible, però a la vegada obri, en el sentit de que jo dic que l'objectiu últim del treball seria de recordatori, de reconeixement de la memòria d'aquests joves artillers que van morir amb gairebé 20 anys, i un poc enverdecit de que el llibre serveixi per donar a conèixer novament la història.
El llibre es presentarà divendres a l'Associació de la Tercera Edat de Ses Salines, d'allà on eren la majoria de les víctimes.
I arriba a Palma el millor gospel de Nova Orleans i ho fa gràcies a la visita dels New Orleans en Gospel Quartet demà al Caixa Fòrum a les 7 de l'hora baixa, procedents del top de l'escena del gospel europeu. Aquest excepcional quartet vocal s'ha consolidat com una de les formacions més inspiradores d'aquest gènere gràcies a la seva energia escènica i una proposta musical que connecta de manera directa amb el públic. Coming for to carry me home, swing low, sweet Sol les 3, moment d'actualitzar els titulars d'aquest dilluns, 26 de gener, molt pendents de l'assemblea que des de fa gairebé dues hores mantenen els treballadors dels serveis ferroviaris a l'estació intermodal de Palma. Damunt la taula, decidir si convoquen mobilitzacions per reclamar més seguretat després dels accidents ferroviaris dels darrers 10 dies. Aina Morales, bon dia. Acaba ja aquesta reunió i hi ha decisió presa.
Bon dia, acabat fa uns minuts, i els treballadors de l'SFM reunits en assemblea han decidit majoritàriament anar a la vaga i s'han emplaçat a dimecres per concretar com ho faran. El president del comitè d'empresa, Ricardo Mas, ha avançat que la idea és plantejar aturades que tinguin poca incidència inicialment en els usuaris com a mesura de pressió a la conselleria perquè seguin a negociar per seure i mirar quines deficiències hi ha, com es pot millorar el servei de tren, perquè denuncien que algunes deficiències tarden molt en subsanar-se.
Porque todo el mundo está muy sensible en su puesto, sabemos que pasan cosas, no nos las inventamos, somos muchas veces maltratados a la hora de denunciarlos. Este fin de semana desde el gobierno la actitud ha sido la misma, decir que no hemos denunciado nada, decir que aquí no pasa nada, decir que todo lo inventamos y la gente, la verdad que ya lo sabíamos, pero lo expresaba individualmente, hoy lo ha expresado colectivamente, está muy enfadada en su puesto de trabajo desde que...
Dimecres plantejaran aturades parcials i defensen que aquestes mobilitzacions es facin ara perquè els incidents de la península han posat el focus en la seguretat als trens.
Gràcies, Aina Morales, per aquesta darrera hora. Per tant, el titular és que els maquinistes de Mallorca faran aturades i dimecres decidiran el format d'aquestes aturades. Tot això mentre Catalunya ha tornat a viure avui una jornada de caos. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, sí, això perquè el servei de Rodalies, que s'havia de reprendre avui després d'una setmana negra, s'ha suspès en dues ocasions per una pana informàtica. La central de comunicació d'Adif, per ser el president d'aquest organisme, acaba d'assegurar que no descarta que això ho hagi provocat un sabotatge.
I sobre l'accident mortal d'Adamuz, el president Pedro Sánchez compareixerà el proper 11 de febrer per informar-ne.
De la seva banda, Òscar Puente ho farà al Senat aquest dijous. Avui, en una entrevista a Televisió Espanyola, ha assegurat que el carril que es va trencar va ser instal·lat el 2025, desmentint, per tant, que es tractés de l'any 1989. Adif, però, continua sumant ensurts. Avui, el trencament de via al Camp de Tarragona ha fet limitar 80 km per hora l'AVE de Barcelona a Madrid en aquest tram, generant molts de retards a les estacions.
I després d'unes hores complicades pel temporal de vent, les pitiuses avui fan recompte dels danys que ha causat l'esclafit que ahir a la nit va afectar Eivissa i Formentera.
De fet, el fort vent que va arribar als 116 km per hora a Formentera, als 90 en el cas d'Eivissa, va arrencar la coberta d'una nau del polígon industrial Eurocentro de Vila, que va afectar diverses empreses. A davall han quedat dos cotxes atrapats. És una de les gairebé 120 incidències que han atès els bombers de l'illa, que també han retirat nombrosos arbres que obstaculitzaven carreteres. El mal temps també ha passat factura a les rutes marítimes. Baleària ha cancel·lat avui els seus fast ferry, tant els de Mallorca i Eivissa cap a Dènia, com el de Ciutadella cap al Cúdia i Barcelona.
I és una altra de les notícies destacades d'aquest dilluns.